temps de tertúlia, aquest Andorra Actualitat, aquest divendres 22 de setembre. Anem a saludar els tertulians del dia. Enric Fontbernat, bon vespre.
Bon vespre, Jordi.
Què tal l'estiu? Ara feia mesos que no ens veiem.
Bé, jo havia començat per la Maria Àngels, eh?
Sí, bé.
La galanteria... Perdoni, en directe, l'inèrcia.
Que tinc més lliure aquí, tinc la pantalla de l'ordinador i em tapa una mica. Tens raó. Primer les senyores que diuen. Tot bé, però, Enric?
Sí. Sí, estic atrafegat, però bé.
Sí, bé. Àngels Mac, bon vespre.
Bon vespre.
Com estàs?
Bé.
Per cert, molt ben acompanyada, eh? Sembla
sí,
que
sí.
Tenim la teva mare també.
Avui amb companyia.
Avui aquí a l'estudi central de Ràdio Nacional. Què tal l'estiu, Àngels? També fèiem un munt de temps que no ens veiem.
Bé, hem seguit fent coses durant l'estiu.
Sí, la universitat d'estiu, sobretot el més important, no?
Sí, l'àrea d'Andorrana a la UCE. I preparant tots els projectes de tardor, que en tenim molts.
Sí.
Comencem avui al vespre.
Ens has vingut, exacte, amb un reguitzell d'informació a través de la SAC que organitzeu. Comenceu, com dius, avui al vespre, aquesta nit a Canillo.
Sí, amb un concert de l'Artur Blasco acompanyat de la guitarra del Yannick López, la guitarra clàssica, i són les cançons que es van enregistrar amb un CD i vam presentar per Sant Jordi, que aquesta vegada doncs, seran en versió presencial. És el CD aquest Andorra, cançons de vetllades vora el foc, que són cançons típiques del folklore andorrà. I convidem a tothom a anar-hi perquè és realment molt bonic i molt interessant.
I a banda, Àngels, estava aquí repassant aquests papers que m'has dut. Déu-n'hi-do, per exemple, anem a pams, 450 anys de Monteverdi.
Exactament, és que aquest any, com que és un dels dos lemes que vam escollir, celebrar, commemorar doncs, aquesta efemèride de Claudio Monteverdi, i serà el dia 5 al Centre Cultural de la Llacuna, serà la Jonaina Salvador,
sí,
que ens explicarà doncs, per què Monteverdi va influir tant en la música posterior i l'òpera en concret. I com que anem de música, doncs és per això que tenim el concert d'avui i un altre concert a Meritxell el dimecres que ve, dia 27.
Exacte.
El Santuari de Meritxell, que organitza doncs, Ànima Viva, amb una recitació de poemes de l'Elke Mareixal, musicats per la compositora Natàlia Solà, i doncs serà doncs un concert amb base científica perquè doncs són poemes que estan inspirats en sobre la ciència i sobre l'univers, i doncs cada nota musical la Natàlia li ha posat doncs amb el pensant doncs amb la paraula concreta de cada poema.
Serà a les 8 del vespre i també tenim dues conferències el dilluns 25 de setembre, immediat.
Que ja hi som, sí.
I després la del 9 d'octubre.
Sí, la de dilluns que ve és per commemorar, també celebrar el centenari del naixement del pare Sabrià Baraut, i la impartirà el mossèn Benigne Marquès, que va ser company seu i successor en algunes de les publicacions que editava el pare Sabrià, un investigador sobre temes d'Andorra, d'història, de la història del país, i d'altres, quan estava a Montserrat actuant de monjo, que era el que era, no?
Doncs aquesta és una d'elles, l'ús del granit en l'arquitectura.
També... Aquesta l'última, el dia 9, sí, que ens la impartirà el Joaquim Maria Puigverd, que és professor d'Història Contemporània, i és perquè en Josep Danés, que és era un arquitecte que doncs, va fer obra per tot el Pirineu, doncs, entre altres coses va fer l'edifici de Fassa i l'església de Sant Pere Màrtir d'Escaldes en Gordany i alguna altra obra més petita al país, però doncs és també per donar a conèixer doncs, aquesta figura que és una mica desconeguda al país i va ser de molt prestigi i molt important en la zona pirinenca.
Déu-n'hi-do, Àngels.
Sí, no deixo parlar l'Enric.
Has de venir més sovint perquè si no se'ns amuntega la feina, eh? Perquè Déu-n'hi-do, quatre actes. Hem arribat cinc actes.
En una setmana.
A mi és el que m'està posant les lleis llargues és que entre setmana.
Sí.
Escolteu, va, senyors, què em dieu de la situació del referèndum de l'1 d'octubre? a Catalunya. N'estic parlant aquests dies amb els tertulians.
No, ja m'ho penso, aviam. Jo tinc que deixar la vessant Font Bernat, diguem, dintre d'aquí, que em fa bullir la sang per algunes coses, però bé, crec que l'inepte cap de govern que hi ha a Espanya, que doncs, porta molt bé el seu nom, que és Mariano el Tonto del Pueblo, doncs, està fent, diguem, remarcar més que mai la part, diguem, tancada de la manera raonada del poble. O sigui que jo he estat amb gent en França aquests dies i estàvem parlant que Espanya té un greu problema, que el primer és que després del franquisme, doncs no hi ha hagut neteja de la gent que estava a prop del poder. I aquesta gent encara estan allà. I encara intentaran per 50 anys abans de poder canviar el xip a dintre els seus caps, si un dia hi arriben. I a partir d'aquí arribes a això. Però jo crec que lo dolent per ells és que quan més fas, més estàs sublevant, diguem, l'opinió pública, l'opinió internacional, i ara crec que s'estan posant en una situació que no sabran com sortir-se'n.
Es parla de sedició, de que poden acusar a diverses persones durant les manifestacions del dia 20 i 21 de sedició. Això és el que proposa la Fiscalia.
És que ja no saben com fer-ho. El problema és que aquí es topen amb dret europeu, drets humans, o sigui, moltes coses, i ja no sabran com fer-ho. Això acabarà a Europa, Tribunal de Drets Humans i coses així. No en tinc cap dubte.
I què creus, que es podrà votar o no?
Ells faran tot el que sigui perquè no. O sigui, a partir d'aquí, doncs, aviam quin serà el panorama a l'1 d'octubre. A partir d'aquí, bé, jo malauradament, doncs, a vegades tinc una certa admiració per als cors secs, perquè ells veuen la cosa d'una altra manera, no? Aleshores dius, a partir d'aquí ja no vull tenir paraules que potser faran saltar per moltes persones, però a vegades actuar d'alguna manera fa raonar molt més ràpidament les persones que no pas dialogant. És trist, però és així.
Però, bueno, aquí prendrà mal algú si es fa per aquesta via dràstica, no?
Sí, prendrà mal algú, però a vegades dius... jo tinc un amic basc que diu, ¿por qué hablar si se puede arreglar a hostias?
Home, no sé, sí, hi ha maneres i maneres.
Hi ha maneres però i maneres.
Podem arribar a alguna altra abans que aquesta, eh?
Sí, però...
O s'ha d'intentar, com a mi, m'exprima-ho, no?
El problema és que quan tens el diàleg amb una persona davant teu que no vol dialogar, perquè està tancada en banda, doncs no hi ha manera de dialogar. O sigui, el parany que jo faré és que tu te'n vas a França, als Estats Units, tu demanes a algú al carrer, vostè què és? Dirà, jo sóc yanqui, però sóc de Texas. Tu ets un francès, vostè què és? Doncs jo sóc francès, però a mi sóc de la Bretanya, sóc de l'Alsassa, sóc de la Provença, però la persona ja primer és francesa. Tu a Espanya... agafo qualsevol collet. Tu què ets? El dirà. Jo sóc andalús. Jo sóc gallec. Jo sóc de Madrid. Jo sóc de tal lloc. Ningú et dirà que és espanyol. I a més aquest posarà en evidència el de la comunitat del cantó, que és un gandul, que és un impresentable, que no sé què. Els dius, així com vols fer-ho? O sigui, ja tens aquest raonament dintre, diguem, la massa popular, com vols fer-ho?
Àngels Mac, què en penses tu? Què en dius tu?
Bé, jo penso que en aquest moment és un moment de patiment, vull dir que és un moment que és una ferida històrica aquesta, que no s'ha arreglat, no es va arreglar al seu moment i s'ha anat enquistant, ha anat perdurant, ha anat treballant per dintre com fan les ferides, no? I en aquest moment doncs s'ha arribat a un moment de molt de conflicte, no? Jo espero que doncs es pugui arribar a trobar una solució pacífica que convingui a les dues parts, perquè la realitat és que, bueno, amb el temps els països evolucionen, les societats evolucionen, i de vegades doncs hi ha situacions que en un moment donat potser a tothom li estava bé, però que tot va canviant, no? I s'ha d'adaptar als canvis de la societat, no? Mm. S'ha de saber adaptar. I penso que a Espanya, doncs, hi ha pensadors de prestigi que haurien d'ajudar una miqueta a poder trobar una solució. Vull dir, es necessitaria un mediador, no?, de que sapigués fer trobar realment què és el que vol cadascú i trobar un punt que els hi vagi bé a les dues parts, no? Perquè en aquest moment, doncs, la solució per si sola i costa de pensar que es pugui arreglar fàcilment, no?
Ara li demanava a l'Enric què creus, que es podrà votar l'1 d'octubre?
Ja ho veurem. Ja
sí, no, la veritat, perquè, les opcions, bueno, estan obertes.
Els uns volen,
no?
I els altres els hi posen difícil, i Andorra, en aquest sentit, doncs, la seva tradició de neutralitat, perquè som tan petits que tampoc podem fer gran cosa en realitat, no? Doncs, clar, no podem servir ni de mediadors, com aquell qui diu, no? Perquè, clar, en països, doncs, que s'han dedicat més a mediació, com Suïssa o Noruega, vull dir, ja tenen unes estructures per poder fer això, no? Vull dir, nosaltres és que no podríem ni convocar-lo, ni convocar les dues parts,
com qui diu, sí,
amb
sí, sí,
prou seguretat per poder treure alguna cosa de positiu, no? Vull dir, nosaltres en aquest moment som espectadors.
Europa diu que és un problema intern i que l'ha de resoldre ell, o sigui, el país, Espanya.
Sí, però Europa ha fet molts canvis els últims anys del segle XX. Han passat moltes coses. I, doncs, bueno, països que s'han dividit territoris, països que s'han ajuntat, sí. Vull dir, és que ja és, de vegades és que és això de que les situacions canvien i, doncs, s'ha de trobar la millor manera d'arribar a una entesa. I clar, enrocant-se cadascú amb la seva posició és difícil d'arribar-hi.
Va, hem deixat l'actualitat, tot i que de fora també pot tenir connotacions, depenent del que passi per Andorra, no? per aquest veïnatge que hi ha amb Catalunya i per extensió també amb Espanya. Però centrant-nos en qüestions d'aquí d'Andorra, hi ha malestar dels sindicats amb la ministra Descarrega per la reforma de la funció pública. Diuen des del sindicat de l'USDA que han estat parlant amb els caps d'àrea, amb diversos estaments de l'administració abans d'anar a la comissió consultiva i parlar-ne allà on també hi ha els sindicats i que els sindicats poguessin dir-hi la seva, aquesta reforma que s'està plantejant. Els sindicats també es queixaven ahir d'aquest canvi en el reglament del funcionariat que farà que el cap del departament sigui qui decideixi en un treballador que ha fet més hores si les ha de cobrar o les ha de recuperar depenent de la feina d'aquell departament. Bé, estan una mica, no sé si en peu de guerra, però com a mínim molestos, enutjats amb aquesta situació, amb aquesta reforma. Enric.
Aquí el problema per l'estructura és arribar a un nivell d'amiguisme i d'imparcialitat. Perquè ja sabem que, doncs, ja som un país petit, segons quina tendència política les coses poden haver-hi capgirades, i a partir d'aquí, doncs, el criteri d'imparcialitat serà complicat, segurament, per a aquestes persones, doncs, de decidir qui sí i qui no. Opcions complicades, evidentment, però a partir d'aquí dius, bé, reformes es tenen que fer. El conjunt d'hores, bé, es té que justificar. O sigui, jo faré una comparativa molt fàcil amb una empresa privada. Si tens que fer més hores, doncs, bé, tenen que estar, diguem, justificades, i el per què. O sigui, això se'n diu rendibilitat. Ara, rendibilitat fins a quin punt en la part administrativa? Perquè dius, bé, hi ha un volum de feina, equits, però quina és la rendibilitat d'aquest volum de feina perquè aquesta persona faci hores? A partir d'aquí és matemàtica, números, i el que deia abans, si surt a compte o no surt a compte.
Àngels, tu que t'ho mires des del sector privat, com farmacèutica.
Bé, jo
no?
Pel que vaig escoltar, o he escoltat a la ràdio.
Sí, a Ràdio Nacional, suposo.
Exactament,
clar, com ha de ser.
A la Ràdio Nacional. Doncs he sentit que, doncs, la setmana que ve ha convocat la ministra per parlar amb els representants dels sindicats, que es va fer una reunió prèvia el mes d'agost i que no hi van anar perquè estaven de vacances.
Sí.
Però clar, vull dir, la ministra no feia vacances, la ministra hi era. Per tant, en certa manera penso que és una actitud conciliadora i que el que es vol és arribar a una solució
que, millor possible,
que,
no?
El millor possible dins del que es pugui, perquè, clar, a tothom ens agradaria doncs, poder tenir molts drets i poder fer moltes festes i cobrar molt, però la realitat és que hi ha el que hi ha i s'ha d'arribar a una entesa que convingui a les dues parts.
L'administració diu que cada vegada ha posat en marxa més opcions perquè el ciutadà pugui treballar des de casa qualsevol dels tràmits que hagi de fer amb l'administració, però tot i així, suposo que és per desconeixement del ciutadà, no acaben de fer-se aquests tràmits com seria desitjable des del lloc de treball, des de casa, i evitar-te la molèstia d'anar allà per fer un tràmit que pots resoldre via online, no?
A vegades el desconeixement de l'accés, a vegades també pot ser doncs, la facilitat i la claretat de l'accés. O sigui, a vegades hi ha algunes webs que en tens que fer un tràmit, que han d'entrar a dintre, et dius, noi, dius, el que ha muntat la cosa, dius, el teu raonament d'informàtic em sembla molt bé, però el raonament, diguem, d'usuari, estem anys
se't
llums.
Se't passen les ganes.
Aleshores dius, no, deixem-ho estar. Jo per la part que toco, ara està estant, per donar un exemple, a França està refent la cosa i, per exemple, doncs, tot el que és matriculacions i traspassos de cotxe, molta gent ara es podrà fer a partir d'una certa data doncs, per tornar a fer una carta groga via online. Molt bé. Ara, la porta que estàs obrint a fer falses declaracions i tràmits falsos, dius, bueno, ara ho estan convertint en barra libre, perquè, clar, tu l'única cosa és enviar documents escanejats i ja està. Dius, bueno, fins a quin punt, no? L'altre dia ho deia també, ara estan tan de moda les targetes que pagues sense contacte fins a una certa quantitat de diner. Molt bé, la facilitat de clonar una targeta així és genial. Dius, ostres, dius, progrés o regrés? Jo a vegades és la pregunta que em faig.
I que no tothom té ordinador i no tothom té internet. La gent gran, doncs n'hi ha que no se'n sortirien de poder fer el tràmit via digital, no?
Què us sembla el que ha dit Bartomeu a les últimes hores, que no té clar que la postura dels liberals de poder participar com observadors actius en aquestes negociacions del pacte d'estat per l'acord amb Europa, amb Brussel·les des d'Andorra, que igual no serveix de gran cosa, que ells de moment el que volen és més informació del govern i no estan tant per fer part d'aquest pacte d'estat. Segueixen fora. No ho sé.
Mira, la gran pregunta, integrar Europa, aquí es té que mirar, no diré amb lupa, però amb microscopi, perquè per l'estructura del país diré sempre el mateix, i què hi tenim a guanyar i què hi tenim a perdre. I segurament hi tenim molt més a perdre que a guanyar.
Jo això no ho tinc tan clar, eh? Jo entenc que Europa, quan hagi d'apretar, anirà pel dret i dirà, no, això és així, no? Però, home, el que sembla clar és que qüestions com el tabac, si hi ha una moratòria, almenys sabràs com estan les coses, i si és per 10 o 20 anys, millor que millor, no? Però si tu vols fer part d'Europa, d'aquest monstre que és Europa, igual sí que hauràs de cedir, però no sé, Andorra igual si perdrà tant, no? Potser és una mica pessimista. Aquest discurs és la meva opinió, eh? Igual m'equivoco, però jo crec que Andorra negociarà els seus dirigents el millor possible, no? Pel bé de la ciutadania i del país, no?
Diguem, el poder econòmic del país, que també és important, perquè, diguem, Andorra hi ha un poder polític, però hi ha un poder econòmic també. Si aquest poder econòmic, que és el producte interior brut del país, si no li convé, no hi haurà gaire a negociar. La pregunta que faig és, Gibraltar, per agafar un exemple que no és un bon exemple potser, però els interessa estar a Europa? No. A Europa, avui dia, nosaltres, per la part, diguem, empresarial que em toca, m'interessa estar a Europa? No. No hi tinc cap benefici d'estar dintre d'Europa. Per al llibre de circulació de mercaderies, dius, bueno, hi ha un tràmit a donar, s'està donant feina a uns transitaris, s'està donant feina doncs, a una part de persones i a tot un sistema administratiu, perquè estem fora doncs, el sistema comunitari per algunes coses, però dintre la zona euro, dius, què és guanyar? Subvencions d'Europa per què? Per la ganaderia, per tenir carreteres més maques, per tenir coses... Dius, no.
Com ho veus, Àngels?
Jo penso que hi haurà oportunitats. El que passa és que canviarà el sistema. I no sé fins a quin punt podem dir no ens hi volem integrar, saps? Vull dir, estem al mig, no som una illa. Vull dir, Gran Bretanya diuen marxem i són una illa i aquí no passa res, no? Però Andorra, estem dins d'Europa, les nostres fronteres toquen països que estan a la Unió Europea. Fins a quin punt podríem dir que no ens interessa? En alguns temes segur que ens interessarà, en temes de formació, en temes d'algun tipus de feina que aquí no tenen sortida i que els nostres llicenciats amb aquell tema concret, amb aquella disciplina concreta tindran sortida allà, doncs segur que serà bo. En segons quin altre tipus d'empresa o de sector, potser també els anirà bé. I en canvi segur que hi haurà algun altre que no els anirà bé, però el que passa és que com que no podem quedar-nos sempre dins de la nostra
bombolla
i dir el que passa fora no, vull dir, és que nosaltres estem, som petitets però estem al mig, no? I aleshores doncs es tracta d'això, de fer l'andorrà i guardar la roba tant com puguem i intentar, pues, això, que surti el millor possible a la jugada, no? I penso que s'està almenys intentant que sigui així.
Sí, però tu dius estàs al mig, perquè és una particularitat geogràfica. Liechtenstein està al mig. Suïssa està al mig.
Però també ho estan fent,
Però
també
és diferent, Liechtenstein no té representació pròpia,
Correcte, però diguem... Són...
La té Suïssa per ells,
Exacte, la té Suïssa per les... Però sí. hi ha casos, diguem... Puc agafar San Marino també, o sigui que està al mig, o sigui que la cosa és, dius, sempre fer el balanç, profit, desprofit, i a partir d'aquí dius el què. Però aquí crec que és més un tema de rerefons per altres coses que no sabrem mai, o un dia es sabrà, però l'interès, el que deies tu, dius, aviam, avui dia, diguem, un estudiant que se'n vulguin estudiar on sigui, tenir una carrera i desenvolupar-se, és factible avui dia, o sigui, sí. Perquè estem a Europa, no tindrà cap benefici més aquesta persona de fer carrera, que sigui a Suïssa, a Alemanya, a Itàlia, o a Espanya, o a França, on sigui. O sigui, hi ha moltes coses, diguem, ho estem intentant vendre a l'opinió pública d'una manera, quan, diguem, aquest benefici, entre cometes, per dir un benefici o aquesta facilitat, ja és existent, diguem. Potser amb uns mecanismes diferents, potser altres ser mecanismes més àgils, però ja existeixen. Doncs a partir d'aquí, dius, és la... Tristament, diguem, la part econòmica, perquè, diguem, jo agafaré un exemple, amb Islàndia. Islàndia, doncs, bancarrota fa anys enrere, un desastre, i Islàndia s'ha recuperat. Quan tothom deia, diguem, aquest país serà impossible. Dius, Islàndia tampoc podem dir que, doncs, tenen petroli, tenen, diguem, una indústria excepcional d'exportació, però, bueno, el país, diguem, se n'ha sortit, perquè han sigut estrictes, doncs, amb les persones que no han fet la gestió bona, han sigut també, doncs, per moltes coses. Aleshores, a partir d'aquí, és un gran punt de debat.
Sí, sí, però no podrem continuar debatint avui.
Continuarem un altre dia.
Sí, sí, i tant que sí. Enric, gràcies.
De res.
Àngels, gràcies. Que passeu bon cap de setmana. I a tots vosaltres també gràcies per la vostra atenció. Recordeu, el cap de setmana continua la informació aquí a Ràdio Nacional amb Ivan Álvarez. Nosaltres tornem el dilluns. Que vagi molt bé, que passeu bon cap de setmana. Adéu.